l'Ajuntament de Valls us han ofert Castells a RAC 1 amb Xavi Aymerich en directe des de la plaça del Blat de Valls a la Diada de Santa Úrsula.
Bon dia, són 2:15. El certificat Covid podria arribar ben aviat a restaurants, gimnasos i actes culturals.
Aquest és de ben segur el proper pas, l'utilització del certificat Covid en tots aquests altres espais en què conflueixen un nombre important de persones. Això sí que està sobre la taula.
És Magda Campins, presidenta del Comitè Científic Assessor del Govern, que ha explicat avui al 324 que estan acabant de definir a partir de quina incidència i ocupació als hospitals caldria començar a aplicar la mesura.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
És que ja fa uns dies que han començat a pujar el nombre de casos i la previsió és que la tendència continuï a l'alça. Això quan demà Salut començarà a punxar la tercera dosi de la vacuna als majors de 70 anys, aprofitant l'inici de la campanya de vacunació contra la grip. De seguida, tots els detalls. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
El govern espanyol anuncia 100 milions d'euros per ajudar a pagar l'electricitat durant l'hivern.
Pedro Sánchez ha anunciat que el paquet econòmic s'aprovarà dimarts al Consell de Ministres i només ha concretat que anirà dirigit a 1.200.000 famílies vulnerables. El president espanyol ha explicat que ha pres la decisió després de constatar que la Unió Europea no pensava prendre mesures d'urgència.
I el món casteller recupera les sensacions, ara ho escoltàvem, sensacions de normalitat a la Diada de Santa Úrsula de Valls.
Amb el públic dempeus, sense limitació de castells, de castellers i sense distàncies de seguretat. La mascareta era la mesura anticovid més visible. La jornada que ha acabat ha estat la primera en què les dues colles de Valls han actuat conjuntament des de l'inici de la pandèmia.
I menys de dues hores perquè arrenqui el primer clàssic Barça-Madrid de la temporada.
A 16:45, amb els dos equips separats per dos punts a la classificació, Madrid 17, Barça 15, des del Club Blaugrana són optimistes i creuen que el Camp Nou presentarà una molt bona entrada.
I en marxa la cursa de MotoGP del Gran Premi de l'Emília-Romanya.
Bagnaia liderant, però Marc Márquez enganxat a la seva roda. Pol Espargaró és tercer quan falten només 8 voltes. Abans, Sam Lowes ha guanyat a Moto2 i Denis Foggia a Moto3.
Últim titular pel temps. Avui tenim alguns canvis, però continua la calma a gran part del país. Xavi Segura, bon dia.
Bon dia, sí, aniran arribant alguns intervals de núvols per les comarques de Girona i nord-est de Barcelona, amb cel més canviant, i no es descarta algun plogim o ruixat molt local, sobretot a la Costa Brava. Ben poca cosa, tot plegat en un diumenge que seguirà dominat pel sol radiant, amb molta calma per aprofitar la majoria del país, i les temperatures màximes quedaran un pèl més altes. La majoria es mouran entre els 16 i 23 graus, però quan caigui el sol tornaran a desplomar-se els termòmetres i la propera matinada tornarà a ser freda. La setmana vinent tindrem pocs canvis en el temps, amb força calma i sense pluges a la vista.
Passen 3 minuts de 2:15.
RAC 1 migdia.
El certificat Covid podria arribar a restaurants, gimnasos i activitats culturals d'aquí ben poc. És la recomanació que el comitè d'experts que assessora el govern farà si el nombre de contagis continua creixent. Ho ha explicat el 324 la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de la Vall d'Hebron i presidenta d'aquest grup d'especialistes, Magda Campins.
Una de les primeres coses que es farà és intentar ampliar aquesta utilització del certificat Covid amb altres àmbits, amb altres entorns, a part de l'oci nocturn, en el que sabem que hi ha més transmissibilitat, no? Com podria ser, per exemple, pues, la restauració, espais culturals, gimnasos, llocs, on hi ha un nombre important de persones.
Fins ara, aquest passaport Covid només s'ha fet servir en l'àmbit de l'oci nocturn, però el creixement dels casos en els últims dies i el que es preveu per a les pròximes setmanes fa que els experts aconsellin ampliar-ne l'ús. Campins, això sí, descarta de totes aplicar restriccions més dures. De moment, l'actualització de les dades d'avui continua mostrant aquest creixement, tot i que la R, la velocitat de contagi, es manté en l'1,16 d'ahir. El risc de rebrot, la incidència acumulada i el nombre d'ingressats creix lleugerament. Ara hi ha 336 pacients hospitalitzats, dels quals 87, els mateixos que fa que els últims 3 dies, estan a l'UCI. Tot i el creixement, són xifres baixes que no posen en risc el trajecte de sortida de la pandèmia. De moment, els casos que s'han detectat a Catalunya de la variant Delta Plus, que és la que ha fet créixer els contagis al Regne Unit en les últimes setmanes, són anecdòtics. Només n'hi ha 5. Per això els experts no creuen que almenys, de moment, estigui en risc la sortida de la pandèmia, que podria culminar culminar a la primavera de l'any que ve. Ho ha explicat al Via Lliure de RAC1 el catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto Alhambra.
El que és d'esperar és que en els propers mesos tinguem una onada d'hivern més gran que la que esteu veient ara, que hi hagi una certa coexistència amb la grip, que segurament ens complicarà una mica la vida, i que cap a la primavera del 22 podem pensar en considerar aquest virus endèmic en la nostra població. És a dir, que hi haurà casos, però que no implicarà un canvi en el nostre estil de vida.
I per assegurar aquesta bona evolució, la vacunació ha tingut un paper clau. Justament demà es començarà a posar la tercera dosi als majors de 70 anys, coincidint també amb l'inici de la campanya de vacunació de la grip. Campins ha anunciat que també es posarà als majors de 65 anys, però ho descarta per a la resta de la població.
Les terceres dosis que ara posem a partir de 70, d'aquí, quan tinguem vacunats els de més de 70, després ho passem en els de més de 65. Però més joves de 65, si no tenen immunosupressió, en aquests moments, amb les dades que tenim, no és necessari. Veurem dintre d'un mes.
Una altra novetat que veurem demà és que a Madrid els nens ja no hauran de dur la mascareta a l'hora del pati. A Catalunya el govern també ho vol fer. Campins diu que no hi ha cap problema, però espera que hi hagi acord a nivell estatal.
RAC 1 migdia.
I Pedro Sánchez anuncia 100 milions d'euros més per ajudar les famílies vulnerables a pagar la llum durant l'hivern. Davant la gran escalada dels preus i el poc èxit de les propostes d'Espanya perquè la Unió Europea hi busqui una solució conjuntament, el president espanyol ha decidit gratar-se la butxaca. El paquet d'ajuda s'aprovarà al Consell de Ministres de dimarts que ve, en què també es donarà llum verda a la llei d'habitatge. Madrid, Núria Torrents, bon dia.
Bon dia. Sánchez no ha donat detalls sobre com arribaran aquest nou paquet d'ajudes. S'ha limitat a anunciar la dotació dels 100 milions d'euros i afirmar que serviran a més d'un milió de famílies vulnerables. Així ho ha dit al Congrés del PSOE a Extremadura.
Que el próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a seguir avanzando en la respuesta ante el alza de los precios en los mercados mayoristas de la energía. Y lo vamos a hacer con un real decreto ley que tenga tres cosas. La primera, un aporte de 100 millones de euros adicionales para ayudar al 1.200.000 hogares que són vulnerables ara que empieza el invierno.
Un decret llei que també busca ajudar empreses i indústries i controlar les elèctriques. D'aquesta manera, Sánchez ha assegurat que vol frenar el cop del problema energètic, mentre diu no arriba una resposta conjunta de la Unió Europea, que aquesta setmana va descartar prendre mesures d'urgència.
Mentrestant, demà el preu de la llum continuarà pels núvols. El megawatt hora costarà de mitjana 225 euros al mercat majorista. De 7 a 8 de la tarda serà quan s'enfilarà més, per sobre dels 260. Avui el preu de l'electricitat batà el rècord històric en cap de setmana, costa 213 euros. I el PSC tanca files i reitera el suport a la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, després que retirés l'escó al ja exdiputat de Podem, Alberto Rodríguez, en compliment d'una sentència judicial d'inhabilitació. El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha lloat així la decisió de Batet.
La Meritxell ha demostrat un cop més que és capaç de posar per davant de tot l'interès general, l'interès de les institucions. A vegades s'utilitza i s'abusa una mica de l'expressió de ser un home, una dona d'estat, però en conec alguns, i la Meritxell n'és una i molt destacada. Ens ha estalviat un perillosíssim enfrontament institucional.
I això, poques hores després de la que després de tot l'afer de l'escó, Alberto Rodríguez anuncies que marxa de Podem, però que manté la intenció de querellar-se contra Batet. Per cert, que els socialistes han convocat avui aquest i per al 18 i 19 de desembre al Congrés, en què Salvador Illa agafarà el relleu a Iceta com a líder del partit. I experts en seguretat i forces de l'ordre públic impulsaran un estudi sobre l'augment de l'hostilitat contra la policia. Demanen a més als polítics que deixin d'utilitzar els cossos policials en la batalla política perquè diuen, si no, les agressions aniran a més, en apujar.
La Fundació per la Seguretat Pública assegura que en els últims temps han augmentat els atacs contra els policies. Volen esbrinar-ne les causes i esperen tenir dades en els propers mesos. Ho ha avançat a RAC1 el portaveu de la Fundació per la Seguretat Pública, Miguel Ángel Escobar.
El que volem és entendre, en certa mesura, les conductes, no? Investigant qualitativament, preguntant, o volem posar en mans, diguem, de persones del món acadèmic, de la sociologia, que siguin capaços de donar-los una visió una mica més general, una mica més rica, i que, no, que s'allunyi en certa mesura d'estigmes que són fàcils de construir a la nostra societat.
Aquesta fundació és una organització de debat al voltant de qüestions que afecten el sector, on hi ha exconsellers com Miquel Buch o Felip Puig, tot plegat després que ahir unes 2.000 persones es manifestessin al centre de Barcelona convocades pels sindicats policials.
RAC 1 migdia.
Detinguda una dona que va simular el seu segrest i demanava un rescat de 6.000 euros, Bàrbara Padilla.
Va passar el 4 d'octubre. La dona va avisar la seva parella per telèfon que estava retinguda i que els segrestadors demanaven un rescat per alliberar-la. Hores més tard, els investigadors van localitzar-la sana i estàlvia mentre jugava al bingo a Badalona. La dona ja és a llibertat i ha de comparèixer davant el jutge quan se li demani.
I l'illa de la Palma viu una vuitantena de terratrèmols mentre el volcà de Cumbre Vieja continua vessant lava. A més, s'ha identificat una nova llengua a la zona sud del volcà.
Des d'aquesta mitjanit s'han registrat 79 sismes, el més intens de 4,1 graus de magnitud. Segons el satèl·lit europeu Copernicus, la lava ja ha cobert prop de 892 hectàrees i ha afectat gairebé 2.300 infraestructures. Els veïns evacuats podran accedir a casa seva per recollir les seves pertinences si l'habitatge està fora del perímetre de seguretat. Per fer-ho, hauran de mostrar el DNI i un document que acrediti que viuen allà.
I Catalunya encapçala el percentatge d'emissions de gasos d'efecte hivernable provinents de la ramaderia intensiva de tot l'Estat. En concret, un 30% d'aquests gasos surten de granges de casa nostra. Per això, en el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, Greenpeace reclama que es posi fre immediatament al creixement de sectors com el porcí. Els productors hi estan d'acord, però assenyalen que la clau és millorar l'eficiència de les explotacions. Joan Torras.
Greenpeace reclama que es frenin en sec les ampliacions i les creacions de noves macrogranges, tenint en compte, per exemple, que l'any passat a Catalunya ja hi havia més de 8 milions de porcs. Des de l'Associació Catalana de Productors de Porcí, Porcat, no s'hi posen d'esquena, però alerten que la clau és fer més eficients les explotacions i que això només s'aconsegueix amb granges d'un tamany considerable. N'ha parlat a RAC1 el responsable d'Agricultura de Greenpeace, Luis Ferrerín, i el president de Porcat, Ricard Parés.
Frenar en seco el avance de la ganadería industrial, no podemos permitirnos que sigan aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, no podemos permitir que siguen envenenando el agua.
On tenim més eficiència? Amb una granja de 1.000 porcs o amb 10 granges de 100 porcs? La resposta és claríssima, amb una granja de 1.000 porcs.
A més, Parés demana a l'administració que posi menys pals a les rodes als ramaders que volen reformar les explotacions precisament per fer-les més sostenibles. Diu que ara és molt difícil tirar-ho endavant, però que és la via per fer-les més sostenibles les granges en qüestions com ara la gestió dels purins.
I en les setmanes que fa que estem en plena temporada de bolets, els bombers han hagut de fer ja una cinquantena de rescats de boletaires perduts o accidentats. Per això insisteixen en la importància de sortir al bosc ben preparats i de respectar l'entorn natural. El Solsonès, per exemple, els agents rurals estan ja cansats de tallar camins per controlar el trànsit. Des de Lleida, Alba Mor, bon dia.
Bon dia. El president per delegació del Consell Comarcal del Solsonès, Josep Caelles, explica que es concentra un alt nombre de boletaires a la zona nord de la comarca, on més bolets hi ha. Com a resultat, sobretot el cap de setmana, es veuen imatges d'envasos al mig del bosc, arbres trencats, restes de fogueres i camins tallats per impedir el pas de persones a propietats privades.
I els propietaris forestals amb els seus tractors, doncs, bueno, o tallem camins perquè és que un dia se'ls posaran a dintre de les cases, eh? Així és mateix. No hi ha un respecte a la propietat, ni molt menys, i de demanar permisos per a buscar bolets, això ja ni es fa.
Tot i que un dels altres punts més populars pels boletaires a Lleida és el pont de Suert, des del consistori apunten que no és una zona que registri alts nivells d'incivisme.
I el món casteller ha recuperat avui les sensacions prepandèmiques. La de Santa Úrsula, que hem seguit en directe a RAC1, ha estat la primera gran diada amb la plaça plena i el públic dempeus i amb les dues colles que han fet exactament els mateixos castells. Des de Valls, Benet Íñigo, bon dia.
Bon dia, castells de 8 pisos i fins i tot algun de 7, però amb regust de gamma extra. Avui, segons coincideixen tots els protagonistes, l'important no era l'alçada ni tan sols fer millors castells que l'altra colla. L'eterna rivalitat entre les joves i la vella ha quedat aparcada i totes dues han celebrat conjuntament el retrobament a plaça, recuperar sensacions, tornar a sentir el caliu del públic, amb mascareta sí, però a peu dret. Amb tot just dues setmanes d'assaig, les colles han fet el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, una actuació que només ha durat una hora. Castells nerviosos amb estrenes de canalla, però que marquen el camí després de molts mesos d'incertesa. Una Santa Úrsula que en lloc de final, com és sempre, aquest any és un principi, perquè les colles, en lloc de començar vacances, seguiran assajant amb la vista posada a les desenals, la gran trobada castellera de totes les colles del país que es fa cada 10 anys i que s'havia de fer aquest 2021, però que s'ha ajornat al proper gener.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
I els esports tot preparat al Camp Nou perquè d'aquí una hora i mitja aproximadament arrenqui el clàssic Barça-Madrid.
Sí, aquesta hora pendents dels 11, de seguida anem cap al Camp Nou, però just fa res, un minut i mig, que s'ha acabat, Quim Salvador, la cursa de MotoGP del Gran Premi de l'Emília-Romanya, amb victòria catalana i també ja matemàticament en campió del món.
Doncs sí, notícies importants. Marc Márquez ha guanyat la seva tercera cursa de l'any per davant del seu company d'equip, Pol Espargaró. Per tant, doblet català i doblet del Repsol Honda. El Gran Premi de l'Emília Romanya a Misano, el podi l'ha completat Enea Bastianini, però l'home més feliç del món ara mateix és qui ha acabat quart. Fabio Quartararo, nou campió del món de MotoGP, aprofitant que Pecco Bagnaia, el seu rival, ha caigut liderant la cursa.
Doncs sí, doble notícia, la victòria de Marc Márquez i el campionat mundial ja de Quartararo, aprofitant la caiguda de Bagnaia. Després ampliem la informació i també repassem les curses de Moto2 i Moto3. També s'està jugant un partit de primera, Molló.
Sí, al minut 43 de la primera part, el Sánchez Pizjuán, de moment amb clar avantatge pel Sevilla. Sevilla 3, Llevant 1. Gols d'Oliver Torres, Rafa Mir i Diego Carlos. El del Llevant l'ha marcat el comandante Morales.
També dos partits de segona.
De moment, amb aquests resultats, Amorebieta 0, Reial Societat B 0 i Mirandés 0, Almeria 3. Tots dos partits a punt d'arribar al descans.
S'ha acabat el partit del Manresa, la Lliga CB?
Sí, s'ha acabat el partit del Manresa amb derrota. Fuenlabrada 90, Manresa 82. Ha perdut per 8 punts l'equip de Pedro Martínez. El Real Madrid ha perdut també aquest migdia. Madrid 70, Gran Canària 75. De fet, és la primera desfeta dels de Pablo Laso en aquesta Lliga ACB.
Si el Barça guanya aquesta tarda, a 6:45 a la pista de l'Unicaja, serà líder en solitari. I també aquest migdia a l'Hockey Lliga Masculina teníem el partit entre els dos candidats al títol, un Barça-Liceo.
Sí, ha respost absolutament a les expectatives. Barça 8, Liceo 7, amb un munt de faltes directes i amb protagonisme destacat pels dos portuguesos del Barça amb 3 gols cadascun, Elder Núñez i Joao Rodríguez. Amb aquesta victòria, els blaugranes líders amb 5 punts més que els gallecs.
També aquest migdia victòria al Freiking Granollers a la Lliga Sobal d'handbol 32-41 a la pista de la de Mar de Lleó. Ara sí, anem cap al Camp Nou. A un quart de 5, Barça-Reial Madrid. Els del Barça juga a RAC1, que ja s'hi posaran quan acabi el RAC1 migdia, tot i que aquesta hora ja sona l'estadi. Hola, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Laia, s'han obert ja les portes del Camp Nou?
No, no encara, ho farà d'aquí molts pocs minuts, però tot just ara el Real Madrid acaba d'arribar aquí a les instal·lacions del Camp Nou. Els jugadors han baixat ja de l'autocar i han entrat cap a dins de l'estadi per anar ja cap als vestidors. Per tant, les portes s'obriran d'aquí a molt poc. Des d'aquí a l'interior sí que veiem ja molta gent esperant, molta gent fent cua per poder entrar dins del recinte ja.
El club és optimista pel que fa a tenir una bona entrada avui, no?
Sí, avui el club espera que l'estadi estigui pràcticament ple. S'han venut quasi totes les entrades que hi havia disponibles i l'aforament final dependrà dels socis abonats, que aquesta temporada són uns 56.000. Avui el club, també preveient aquesta bona entrada, doncs ja va optar aquesta setmana, va anunciar que hi hauria un mosaic amb el fons blaugrana i el missatge Som i Culers, i també un tifó al lateral amb el missatge Barça ara i sempre. Avui a la llotja hi haurà els dos presidents de Barça i Madrid, Joan Laporta i Florentino Pérez, i també hi haurà el president de la Generalitat, Pere Aragonès. I per això Joan Laporta i la seva junta directiva recuperaran diverses tradicions perdudes durant el mandat de Josep Maria Bartomeu. D'una banda, Laporta tornarà a cedir la cadira presidencial de la llotja, president de la Generalitat, una tradició que es va deixar de seguir l'any 2018, i també sonarà avui per primera vegada des del 2015 l'himne de Catalunya als Segadors. Segons es va explicar en el seu moment, va deixar de sonar a petició del govern perquè generava divisió d'un... Són tradicions, no s'haurien d'haver perdut mai, per això d'avui les...
Bueno. Tenim algun problema amb la comunicació amb la Laia Coll, de seguida recuperem millor so, per tant anem amb tu, Marta, esportivament. La Laia ens explicava que el Madrid ja ha arribat al Camp Nou, imagino que el Barça ja hi és des de fa una estona.
Des de fa una estona, de fet, hem vist arribar algun dels jugadors amb els seus cotxes particulars, ja són a l'interior del Camp Nou i a hores d'ara ja saben qui jugarà i qui no d'inici en aquest clàssic, que pot determinar en quin punt estan en les seves aspiracions per poder lluitar per la Lliga. De fet, l'11 titular del Barça està al caure, o sigui que pot ser que ben aviat el puguem cantejar a la sintonia de RAC1. Aquest clàssic, per primer cop sense el gran referent que ha marcat la història del club els darrers anys, reclama valentia i passos endavant, per això Koeman no vol sentir a parlar de la paraula por i vol expulsar-se de qualsevol guspira de pessimisme.
No sé si la gente que tiene este desconfianza, no sé, nosotros no, porque sabemos exactamente qué tenemos y qué podemos hacerlo y es demostrar. Yo creo que para un clásico no hay un claro favorito en el partido. Nosotros jugamos en casa, tenemos nuestra gente a nuestro lado, nuestro apoyo. Entonces, yo no tengo este miedo. Jugar sin miedo, demostrar que podemos ganar y tener muchas ganas des del principi del partit.
S'ha instal·lat força la impressió que el Real Madrid, encara que no estigui per tirar coets, arriba amb una certa aura de favoritisme al Camp Nou. Així ho percep l'entorn culer, l'afició, sobretot per les sensacions irregulars que arrossega el Barça aquest inici de temporada. A més, els blaugrana tenen per davant trencar una tendència perquè només ha guanyat un dels últims 8 clàssics que ha jugat com a local des del 2-1 de la Lliga 2014-2015 al 5-1 de l'octubre del 2018. Serà el primer Barça-Madrid de Memphis, Gavi o Eric García i per això Koeman insta els més experimentats de la plantilla, ajudar-los per extreure'n el màxim rendiment i sobretot perquè aprenguin i puguin gaudir del partit. Jordi Alba podrà jugar, tot i l'esquinç al turmell dret que va fer-se dimecres, i es manté en una llista on hi torna Eric després de complir sanció a la Champions. Continuen fora de l'equip, ja ho sabeu, de baixa, Pedri, Araujo, Dembélé i Braithwaite.
Pendents de l'11, com diu la Marta, està al caure, però quina seria l'aposta del departament?
Doncs veurem quin és el plantejament de Koeman. El cert és que la roda de premsa de la prèvia va fer una crida a l'equilibri entre ser molt efectius de cara a porta i alhora saber-se protegir dels contraatacs del Madrid, una idea que va subratllar molt. Tot i així, si no hi ha girs inesperats, pel que sabem, l'aposta pot ser la següent, amb Ter Stegen a la porteria, Mínguez, Piqué, Eric i Alba a la defensa, Busquets de pivot, De Jong i Gavi d'interiors i al davant Dest, Ansu i Memphis.
D'aquí a poquets minuts sabrem l'11 oficial del Barça, el Madrid, Laia. Tampoc tenim 11 del conjunt blanc, oi?
No és oficial encara, però sí que tots els periodistes que segueixen habitualment l'actualitat del Madrid donen ja per fet aquest 11, que seria el mateix que va guanyar dimarts 0-5 al camp del Shakhtar Donetsk, que seria el format per Courtois a la porteria, Lucas Vázquez, Militao, Álava i Mendy en defensa, mig del camp Modric, Casemiro i Kroos, al davant Rodrigo, Benzema i Vinícius. Recordem que avui Ancelotti ha recuperat Hazard i Carvajal i que té les baixes de Jovic, Isco, Bale i Ceballos.
El Madrid sortiria amb un 4-3-3. De fet, Ancelotti va dir, res, en la prèvia del Shakhtar, que l'únic sistema que ara li valia era aquest 4-3-3. Per tant, és lògic que avui que aposti per tres puntes, a més, sobretot dos extrems molt ràpids. El Madrid, com deies, ve de guanyar, golejar a la Champions, Laia.
Sí, ve amb una dinàmica més positiva que el Barça, arriba amb millors sensacions. Ancelotti, però, deia a la prèvia que avui no hi ha favorits.
No lo sé, que llega mejor a este partido, porque los últimos partidos de Barcelona fueron muy, muy buen partido. En este tipo de partido no hay un favorito. Hay muchas cosas que determinan el partido, no solo el aspecto técnico, no solo el aspecto físico, la motivación, por ejemplo, es muy importante, el compromiso colectivo es importante.
El tècnic italià del Madrid no ha guanyat encara mai al Camp Nou, 3 derrotes i 2 empats entre Milan, Madrid i Paris Saint-Germain, però sí que ha guanyat 2 dels 5 clàssics que ha dirigit, un d'ells la final de la Copa del Rei de l'any 2014. I ara ja sí, podem dir que han obert les portes del Camp Nou i que ja es veu molta afluència de gent, molta més de la que hem vist en els darrers partits contra València i Dinamo de Kiev, on no es va arribar ni a la meitat de l'entrada en els primers partits sense restriccions a l'estadi.
Qui xiularà, Laia?
Xiurarà Sánchez Martínez del comitè murcià, serà el seu cinquè clàssic de moment amb un balanç favorable pel Barça amb 3 victòries i una derrota, i al bar hi haurà González González.
Doncs gairebé tots els elements sobre la taula, només falten evidentment els 11 oficials, si ho són abans de les 3 ens ho feu saber. Laia, Marta, fins ara.
Fins ara.
Fins ara.
També al Camp Nou tenim el Marc Guillén. Hola Marc, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dels analistes del Barça jugar a RAC1, com visualitzes aquest clàssic quan queda això, menys d'una hora i 25 minuts?
Doncs home, el visualitzo disputat i amb moltes incògnites. Jo crec que, sobretot, potser no tant de noms, que veurem realment aquesta banda dreta del Real Madrid, qui l'acaba ocupant, tenen alguns dubtes al lateral, i veurem si el Barça realment repeteix aquesta alineació que comentàvem, però sobretot dubtes, jo crec que, per exemple, a l'hora de la pressió. El Madrid realment s'atrevirà a pressionar quan ho ha fet, ha deixat molts forats a darrere, seria una oportunitat pel Barça per generar perill. El Barça seguirà pressionant seria el normal, seria el comprensible el que li demana el president i l'afició, però també ha generat molts dubtes en partits grans i hem vist alguna versió de prudència de Ronald Koeman. Jo avui no veig tant els tres centrals, tot i que amb l'11 que cantàvem i que és el possible, ho podries fer ràpidament, perquè només que no faci d'extrem serien tres centrals, però potser veurem que no sigui, que el Barça no surti a pressionar tant. Veurem com surten un i altre equip, però sí que a la llarga els dos equips són dèbils defensivament i potser al principi hi ha més tensió, però a la segona part poden haver-hi espais i gols.
El Barça que és 8è amb 15 punts, el Madrid 3è amb 17 punts, només els separen 2 punts a la classificació. Si els blaugrana guanyen, avançarien al conjunt blanc, però si guanya el Madrid, els blaugrana es despenjarien a 5 punts. A primera divisió, el descans, el partit del Sevilla.
Sense novetat, Sevilla 3, Rayo Vallecano 1.
També avui...
Perdó, Llevant 1, Sevilla 3, Llevant 1.
El Rayo juga a 7:15 al camp del Betis, també avui Atlètic de Madrid, Real Societat a 9:00. Ahir l'Espanyol va empatar a 2 al camp de l'Elx, Àlex Valero.
En un partit que va començar perdent amb gol dels locals a la primera meitat. A la segona va capgirar el marcador en només 2 minuts gràcies als gols de Morlanes i Raúl de Tomàs, que encadena 3 partits consecutius marcant. Malgrat això, als últims minuts un gol de Benedetto va privar l'Espanyol d'emportar-se els 3 punts cap a Cornellà. Vicente Moreno va lamentar el joc del seu equip en una primera part discreta.
Es de veras que la primera part, sobretot en l'inici, no m'ha estat bé. Eixa és la realitat. Jo crec que teníem el partit clar, però no hem sabut traure-li partit, aprofitar lo que pensaven, s'ha donat el partit que pensaven que se podia donar, però no m'ha acabat d'estar. I ahí tens un poc i s'ha ràbia, pues, no acabar d'haver traslladat el que necessitàvem i encontrar-ho.
Amb aquest empat, l'Espanyol ja encadena 3 partits sense perdre i se situa provisionalment 11è a la classificació. Dimarts, a 9:00 de la nit, rebrà l'Atlètic Club amb la possibilitat d'aconseguir la 4ª victòria consecutiva a casa.
Això pel que fa a la primera divisió. Tenim jornada entre setmana, eh? Dimarts l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club, el Barça juga dimecres al camp del Rayo. A segona divisió, recordem que el Girona tancarà la jornada demà jugant a Montilivi contra el Saragossa. I a la primera federació aquest migdia ha guanyat el Nàstic a casa contra l'Linares, però ha perdut el Sabadell al camp de l'Atlètic Balears. Aquesta tarda a 6:45, Cornellà al Bacete. En futbol internacional tenim una tarda vespre de traca. A la Premier, Manchester United Liverpool a 6:15. I a Itàlia, Roma Nàpols a 6:00, Inter Juve a 9:15. I a la mateixa hora, Olímpic de Marsella PSG a França. A Holanda hi ha un Ajax PSV a 5:15. En motociclisme, Quim, déu-n'hi-do amb la cursa de MotoGP, ja ens hem quedat sense campionat.
Doncs sí, Fabio Quartararo ja és nou campió del món el dia que Marc Márquez ha guanyat el seu tercer gran premi de la temporada. La clau de tot plegat ha estat la caiguda de Pecco Bagnaia, anant líder a poc pel final, intentant deixar enrere Márquez, que el perseguia. Al anar per terra, Bagnaia ha quedat la victòria en safata per Marc Márquez. Per cert, el segon ha estat Pol Espargaró, doplet de catalans del Repsol Honda avui a Misano, i el títol en safata per Fabio Quartararo, que només havia d'acabar la cursa per davant de Bagnaia. Per cert, Valentino Rossi desena el seu comiat d'una cursa a Itàlia, almenys un resultat respectable.
De les altres dues curses que destaquem.
A Moto3 ha guanyat Denis Foggia, 5ª victòria de la temporada per davant de Jaume Macià i de Pedro Acosta, que ha acabat 3er, no ha sentenciat el títol, però manté 21 punts d'avantatge sobre Foggia a la classificació general. A Moto2, victòria de Sam Lous, acompanyat al podi pel mallorquí Augusto Fernández i pel valencià Aaron Canet, que s'ha quedat sense benzina als últims metres, per això ha perdut la segona posició, encara bo que ha arribat a meta. A la lluita pel títol, error del madrileny Raúl Fernández, que ha caigut anant primer, i tot i que Remy Garner avui no ha tingut una bona cursa, al final ha acabat 7è i ha eixamplat en 9 punts el seu avantatge sobre el madrileny, que ara són 18.
Anem al Camp Nou, hi ha 11 del Barça, Marta.
Sí, el que estàvem explicant fa només uns instants s'ha confirmat oficialment. El Barça surt amb Ter Stegen a la porteria, Mingueza, Piqué, Eric García i Jordi Alba a la defensa, Busquets de pivot, Frenkie de Jong i Gavi d'interiors, i al davant amb Dest, Ansu i Memphis.
Doncs ara només queda saber l'11 del Real Madrid. Acabarem explicant-vos que a 9:00 hi ha la cursa del Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1, amb els dos primers classificats del Mundial sortint des de la primera fila de la graella, primer Verstappen, segon Hamilton, i que en futbol sala el Barça ha marxat aquesta matinada cap a Lituània per jugar a partir de dimarts la main round de la Champions. Dimarts contra el Vitenorsha bielorrus, dimecres contra el Llevant, dijous contra l'anfitrió els Alguiris Kaunas. Fem una pausa i rematem el RAC1 migdia.
RAC 1.
Hola, sóc un seitor.
I jo sóc un seitor d'Ulabox.
Ulabox, només refio de comprar frescos online.
A Ulabox tens frescos de qualitat i proximitat, els millors de Barcelona.
Ui, sí, però ja puc esperar, ja.
Ulabox t'entrega la compra el mateix dia, en franges d'una hora.
Ui.
I si no quedes satisfet, et tornen els diners.
Ui, doncs sí que mola.
Ulabox, estalvia temps i diners combinant el súper i els frescos dels mercats municipals en una sola compra. I ara 20 euros de descompte a la primera compra amb el codi RAC. Ulabox.com, l'antisúper.
Ui, sí, Ulabox. Thanks.